però sí,
encara pot salvar una cosa.
El record col·lectiu encara serà
pot,
diferent.
Pot salvar el comiat.
No, pot salvar
el comiat i després...
No, pot salvar el comiat i després, sí, i, després, home, però... i després la marca Messi de per vida.
Evidentment.
Aquesta és molt gruixuda.
Sí, evidentment.
Aquesta és molt gruixuda. Ara, si em dius esportivament aprofitar bé els últims anys de la seva vida, això està perdut. Això
que no les puc recuperar ni tan sols per pal·liar el dèficit que significaven a Montjuïc aquesta temporada.
Acabo el dol amb una dada. Acabo el dol amb una dada que té conseqüències esportives.
A veure.
Una última reflexió sobre els gols que fa el Barça a falta directa.
N'ha fet un de
Ferran Torres
des de que se'n va anar més
i pel mig de la barrera.
N'ha fet zero. Perquè ell mateix va dir que era sense voler. Que per cert...
No, que per cert és molt honest. No sense voler. Que tal com el va fer no era com ell
volia. Volia
fotre per sobre la barrera i va anar pel
costat. Vosaltres porteu l'estadística que vulgueu. Jo porto la meva estadística. L'estadística...
És zero.
I la meva estadística diu zero.
Mentalment és zero.
És zero. És zero.
Sentimentalment.
Llavors, clar, mentre aneu rient... les faltes de Messi ens van donar títols, ens van salvar.
No, dos anys sense Messi i dos anys a l'Europa League.
Escolta, aquest any ho salvarem, no? El tercer.
La dada és...
Aquest any ho salvarem.
Hi ha una altra dada impressionant, que és que ve un tipus com el Gundogan, que s'ha tipat de fotre faltes a dintre de la xarxa en el Manchester City, i aquí no li deixen tirar, perquè ve a l'Araujo i diu, no, aquesta la tiro jo. I va aquest que només les entra quan xuta equivocadament i diu, no, escolta.
El tiburon.
Ja, prou, ja.
Tampoc n'hi ha gaires.
Tens un especialista. Però, per favor.
Tampoc n'hi ha gaires, perquè com que l'equip sap que no hi ha res, fixeu-vos que abans el Barça buscava les faltes a la frontal de l'àrea.
Ho
sabia tot l'equip, o se les fabricava ell.
Per tant, esteu d'acord amb mi que ha estat un miracle que el Barça li hagi guanyat la Lliga al Madrid l'any passat,
pràcticament
el mes d'abril,
que
hagi guanyat la Supercopa amb un gran partit 3-0, i que hagi guanyat dos títols,
i
una Lliga 4 anys després, amb aquesta plantilla.
I té molt mèrit.
La Lliga de l'1-0 té molt mèrit. Molt mèrit el que va passar.
La Lliga de l'1-0, dius.
La Lliga de l'1-0, jo la vaig batejar així, és la Lliga de l'1-0, si van ser... Mira, 11-1-0 i 2-1, 13,
aviar que havien menjat,
13 partits. Anem a sentir Messi.
Els entrepans de mortadela costen.
Anem a sentir Messi.
Si fos bolognès encara, però és mortadela feta...
Avui hem sopat...
No.
Avui hem sopat uns biquinis de... Uns menorquins hem fotut. Hem fotut una sobrassada amb formatge boníssima. Avui.
Una mica de caviar.
No us podeu permetre que no sigui una sobrassada top.
No, era sobrassada de Formentera.
Formentera tampoc és d'illa.
Caviar.
La salina, sí. Caviar. Messi...
Però allà no he vist un porc mai, a Formentera.
No
he vist un porc a Formentera.
No, perquè...
He vist alguns que fan el porc, però el porc no.
La porten de Mallorca o de Menorca, la porta a Formentera, la venen a portar algun dimarts més.
Viatge malament.
Has de portar algun dimarts més.
Viatge malament.
Deixeu entrar el Roger, que ve amb una culleradeta de caviar.
Avui Leo Messi ha parlat a l'Equip, després de guanyar la 8a pilota d'or, i tenim 3 documents que jo crec que us encantaran, us dic de veritat, i a l'audiència també.
Vinga.
A mi, jo el m'he escoltat i he pensat...
Em posarà mal humor, tu creus?
No, t'encantarà, i obrirà un debat meravellós, ja veuràs.
Vinga, la cullereta de caviar per l'Ernest. Què ha dit Leo Messi? Doncs d'entrada, constatant una sensació que vam tenir ahir, que amb la 8a pilota d'or ell mateix dona per fet que serà la darrera, l'última que guanya.
La verdad que hace tiempo que he pasar en el balón de oro, si bien antes decía que nunca fue una prioridad para mí ganar un balón de oro, mucho menos ahora después de haber conseguido todo en mi carrera y estar en otro momento de mi vida, ¿no? Creo que sí, que este va a ser mi último balón de oro y estoy feliz de haber conseguido todo lo que conseguí y ser el jugador que tenga 8 balones de oro y nada, feliz.
Doncs, per tant, tancant ja una mica la paradeta amb aquesta 8a pilota d'or, fent balanç una mica del que ha estat la seva trajectòria i mirant enrere ha recordat el que un dia va ser el seu competidor, Cristiano Ronaldo.
No, bueno, siempre fue una batalla entre comillas, ¿no? En lo deportivo, muy linda, creo que mutuamente nos alimentábamos del uno al otro, porque creo que los dos somos muy competitivo y él también siempre quería ganar a todo y en todo y bueno, creo que fue una época muy linda para nosotros y para la gente que le gusta el fútbol en general. Creo que tiene muchísimo mérito lo que hicimos durante tanto tiempo, ¿no? Porque, como se suele decir, entre comillas, fácil llegar, lo difícil es mantenerse, y nosotros nos mantuvimos en la cima durante 10, 15 años, no sé cuánto, y fue algo muy difícil, ¿no? Y muy, muy difícil de sostener, y creo que fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol.
Dic això de que un dia va ser el seu competidor perquè sembla que el marcador final serà aquest de Messi 8, Cristiano 5, tot i que el portuguès havia dit algun dia que volia igualar-lo en Bolinhas, com deia Cristiano.
Sí, recordo, sí.
I del passat al futur, qui agafarà el seu relleu com a millor futbolista del món? Compte perquè Messi hi situa algun blaugrana.
Bueno, creo que hace años ya que se viene viendo varios jugadores, que puede haber una disputa muy, muy linda durante todos los próximos años, como el caso de Haaland, Mbappé, Vinicius, no sé, hay muchos jóvenes que van a dar una linda batalla para los siguientes Balones de Oro. Chamil, ahora que es muy joven y ya está jugando en el Barcelona y siendo protagonista y muy importante, seguramente esté peleando por alguno también, y jugadores que van a ir apareciendo y van a ir saliendo, porque siempre hay buenos nuevos jugadores. Y bueno, ahora creo que se viene una etapa muy linda para disfrutar de afuera.
Quan ha dit Jamin, volia dir Lamin, eh?
Sí, sí, compte que la padrina, eh?
Està ungit.
Compte que la
està ungit.
Sí, però com que l'estem protegint tant, l'estem protegint molt.
Bueno, de moment estem fent una cosa estranya, que és que el canviem de banda.
Sí.
Jo això no ho vaig entendre, el Clàssic.
Sí, bueno,
no,
no, dic, no, no, és un error l'altre. Bueno, jo crec. Després hi entrarem, no?
Sí.
Van passar coses estranyes.
M'agradaria saber la vostra opinió de Mick Jagger, del Clàssic i de Gundogan.
De Mick Jagger no te la direm.
Val. 50 segons i parlem de qui pot ser el successor de Messi. M'agrada molt, eh? Ha posat...
Això de Lamin...
Talen, Mbappé, Vinicius, eh?
Això que acabes de llegir ara... perdona, que ens acabes de passar, Roger.
Sí.
Aquest tall sobre la min, això portarà cua.
Sí, ja ho veuràs. Ara tornem, va, el tu diràs.
RAC 1. A Obramat sabem que, ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i, sobretot, de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, de tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim.
A veure.
Esteu d'acord o no amb aquesta llista? Haaland, Mbappé, Vinicius, ja ha dit, a lo mejor Lamine també algun dia pelearà, no?
Jo crec que Vinicius a dia d'avui no està al nivell de Haaland i Mbappé.
Si no li passa per damunt Bellingham.
És a dir,
Haaland... Millor jove, ja, Bellingham.
Bellingham, veurem, jo crec que continuo pensant a dia d'avui que no pot sostenir a nivell golejador Bellingham de la temporada al Madrid, que el Madrid té un problema de gol i crec que es veurà que el pot pagar. Però jo crec que Vinicius, el que em preguntaves... no està al nivell de Haaland i Mbappé. Haaland i Mbappé són jugadors que, si estan al seu nivell, són jugadors de 35, 40, 45 gols. En el cas de Haaland, 56 la temporada passada, d'acord. Però rondaran això, estaran entre els 40, 50 gols cada temporada. 35, posa-li. Vinicius no està en aquestes xifres. I, per tant, està a dos esglaons per sota del meu punt de vista.
I si el Madrid fitxa Mbappé...
Que el Puy guanya un any perquè fa un gran any i els altres no estan al seu nivell.
No, però si Mbappé fitxa pel Madrid, Vinicius s'ha acabat.
No, s'ha acabat perquè, a més a més, Mbappé per rendir al Madrid... els bons jugadors, més o menys no els posis, t'acabaran fent bons números, però jo crec que el lloc d'Mbappé al Madrid és a la banda. que va canviar de, a
l'esquerra. I després, com quasi bé tota la vida, cal ser intel·ligent. I jo crec que és un futbolista que fa coses que no fan molts futbolistes, que té una capacitat d'anar-se al contrari enorme, però a mi em sembla que és un futbolista que no dona la talla com a ser humà.
Totalment.
És en fi...
No només això,
Mario. Jo li reconeixo com a futbolista del joc. Hòstia, és molt bo, però després fa coses i... Sí, aquesta provocació al públic quan te'n vas, faltant un minut per acabar...
I el partit que fa
és que no fa ni ràbia, fa pena.
Partit que fa és horrorós, perquè això el desfocalitza del joc. A més de no tenir els comportaments, com diu el Màrius, d'acord amb el que ha de ser un jugador que representa un club important, com és el Madrid, és que el desfocalitza del joc, i cada cop que fa això, doncs, és pitjor jugador.
Necessita ser protagonista, quan no ho és dins, busca la manera de ser-ho.
Exactament.
Fora.
O amb el públic, o... Jo vaig patir amb la imatge aquella de Xavi...
Que li agafa la cara.
Que després ell parla de que li he tocado con cariño.
Sí, sí,
con cariño es para...
No, és que...
Vinga, xaval, espavila.
David, recordaràs que la porta té un episodi a Manchester amb un aficionat al carrer?
Sí, m'ha tocat la cara.
Que també li diu...
M'ha tocat la cara.
Va, noi, no t'emprenyis, i aquell aficionat... Que m'ha tocat la cara,
eh?
Jo dic una cosa, eh? La cara de la gent no es toca. O sigui, si arriba a ser al revés... Aquí potser estaríem fent un programa especial de per què Vinícius li va tocar la cara a Xavi, eh? O sigui, jo allò no ho vaig entendre, que en un Barça-Madrid... Tu, a més a més, quan ets entrenador, no t'has de dirigir mai al jugador contrari. Mai. Mai, sota cap concepte, però en un Barça-Madrid i tocant la cara, encara menys. Sí. Dit això...
No hi ha mala intenció ni intenció de grau.
No,
però sí, va ser paternal, una mica va ser paternal.
No he dit això.
Escolta'm, xato.
No, evidentment, si Xavi és una persona...
Estàs dient si t'has tirat, càrrega...
No, que dic que Xavi... Però és veritat que s'ha de vigilar, perquè hi ha moltes càmeres...
No, Xavi és un entrenador superesportiu. No, sí, ell és superesportiu, és super...
Però tu parles amb els àrbitres i et diuen que Xavi...
És un pesat.
Era un menys orelles al camp, i ho veiem tots. Xavi és molt passional, és pesat, però jo crec que té bon fons.
Sí. Totalment, però jo el que vull dir és que s'ha de vigilar amb aquestes coses, vull dir que o sigui, que només falta que li toquis la cara, i més que hauria pogut passar alguna cosa.
I més amb Vinícius, que és qüestió d'estat. Vull dir, ara ja qualsevol cosa que li passi a Vinícius,
sí,
no?
El racisme... També usa, ell això també, sí, també sí, usa sí, a favor sí, seu, sí, d'una sí, manera sí, molt sospitosa. Sí,
et recorda que el Pep també una acció similar un dia
Cristiano.
Empenta Cristiano.
Sí, sí.
Et recordes que li deixa la pilota i llavors li tira i l'empenta i... Són entrenadors que han estat molts anys jugadors, que eren com eren al camp, i que quan estan a la banda fent d'entrenadors, viuen el partit com si fossin futbolistes.
Vale, però la pregunta, qui creieu que guanyarà la pilota d'or 2024, per exemple? És Haaland, és Mbappé, dependrà de l'Eurocopa i de la Champions, perquè clar, hi ha Eurocopa per aquest estiu, llavors vés a saber què passa.
Per mi no? És millor, és a dir, per mi és millor futbolista, té més condicions i fa més coses Mbappé, és més desequilibrant, d'acord? Tant fora de l'àrea. A dins potser no, perquè l'altre és un animal, però fa molts gols i és més desequilibrant. Però l'altre té millor context avui en dia. Té millor context. Jugant al millor equip del món, ara mateix. I a vegades, sense intervenir excessivament...
Escolta, si tu em diguessis...
Els números de l'any passat són brutals.
Quin jugador fitxaries pel Barça? I et dic Haaland. Haaland? Si no fa un gol ningú d'aquest equip que tenia...
D'acord, però perquè
ajustes... I tu tens un tio com Haaland? Que és un jugador.
Però perquè, Màrius, ajustes a les necessitats que tu consideres que pugui tenir l'equip, no? O sigui, en funció del que necessitis...
Sí, però avui...
Ara, si te'n vas individualment, si fas una anàlisi individual...
El gol està molt car sempre.
Mbappé fa més coses que Haaland.
El gol està molt car.
Jo crec...
I aquest tio fot un gol.
Jo crec que sent Haaland extraordinari, us dic una cosa... ve al Barça i no sé què passaria, perquè crec que aquí d'entrada hi hauria uns debats, perquè aquest senyor és, perdoneu, ara vaig a fer un barbarisme, no existeix en català, però és un enxufador.
Sí.
Res més. Ara, com a enxufador és extraordinari, o enxufador, però, res més.
Té una cosa.
Llavors millor... el Barça és joc. És aquesta, el Barça és una cosa esotèrica, estranya, el joc... De fet, per això aquest equip de nens, per això va poder dominar durant una hora al Madrid, perquè aquesta
no
cosa
equip,
esotèrica...
No hi ha un equip que pensi més en el joc, segurament, que el City del Pep, no?
Mm-hmm.
I a vegades veus els partits i dius, ostres, participa poc, però ha fotut 56 gols.
El City del Pep, que evidentment el Pep per mi és el millor entrenador del planeta.
Em diràs que no era el Barça Guardiola. No, però clar...
No, espera, deixa'm acabar la frase. El City del Pep... és un Barça pragmatitzat.
Bueno, és un Barça pragmàtic.
Perquè no veuràs mai més, no veuràs mai més el que vas veure en aquells 4 anys.
No, i perquè no se li va...
I perquè la Premier no pots badar, eh? És a dir, et pot venir el Brighton i fer-te...
Pel que vulguis. I perquè no vas tenint injeccions d'ADN Barça, que el Barça sí que va tenint. És a dir, l'ADN no es pot fitxar tot, és a dir, no pots fer... Llavors, el Pep què fa? Amb els elements que té, juga de la millor manera possible. Però el Barça encara ara aspira a una mena de puresa. En aquesta puresa... Haaland, el que vull dir és que ja hi hauria un... Farem uns debats,
no
marqués,
si no participés...
Farem uns debats ahir, i la teva pregunta, l'Aleix, el segon problema seria... Haaland és un cos estrany al Barça?
Sí. L'altre debat que faríem unes setmanes més tard és em farà 50 o 60 de gols? I algú dirà, això és una barbaritat, això no és futbol, això no és ADN Barça. I aquest tio que digui això, espero que el tractin en un lloc...
Però
que
mireu Ibrahimovic, per citar algun jugador alt, fort i tal, era un jugador extraordinari i tal, es va estimbar amb el joc del Barça.
Sí, per una altra raó.
Lewandowski.
Perquè s'estimba, perquè Ibrahimovic per mi té infinitament més talent, eh? Talent, en té infinitament Haaland. Més que Haaland. Ara, es va estimbar a partir de que Guardiola decideix col·locar Messi per dins, com a fals nou, i el capdavant de l'atac. I a partir d'allà, doncs, el Pep va entendre que era un tap per l'Argentí.
Un jugador extraordinari com Haaland, que no és una gara que és extraordinari, però té unes característiques que no serien les més naturals en aquesta cosa estranya que diem joc del Barça.
Té una cosa bona.
És el que vull dir. Us agradi o no us agradi?
No, sí, tu has dit molt bé, aquesta cosa estranya que és el Barça. A mi m'agradaria que el Barça comencés ja a ser un equip de futbol normal.
Per què?
No,
som vulgars.
No us agrada, no. Vale. Esteu veient un futbol acollonant els últims. Els últims dos anys. No. Això és la pera, és la pera. És que t'entren ganes, no, d'anar a veure els entrenaments. Per favor.
De fer cua.
Home, no? Escolta'm, té una cosa bona. Hòstia,
cada rossegons hem menjat, per favor. Sí.
Té una cosa
ara,
bona.
Mira, enganyar un títol i, escolta, penses quin miracle. Comencem per dir quin miracle.
En això té raó.
Però, escolta, estàvem molt ben acostumats. Tota la discussió que estem tenint aquí del Messi és perquè el que ha menjat caviar tota la vida, el dia que li foten cigrons, dius que és rodó, no, també, clar, sí, és rodó. Val,
no deia que hagués estat un miracle perquè no poguessin desenvolupar el futbol que havien desenvolupat anys enrere. Ho deia perquè
el Madrid...
jo crec que l'any passat el Madrid tenia
clar,
més
va
un armari que el Barça. Hi ha una cosa bona, o sigui, hi ha més enllà de les capacitats golejadores, que són increïbles, no? Però de Haaland, amb respecte a Mbappé, veig un futbolista molt més centrat en el joc i en el dia a dia, i en ser només protagonista al camp.
Sí, ja massa polèmica, perquè Mbappé viniciuseja.
Exacte. Porta un embolcall, sí,
però viniciuseja també, també amb la directiva. Sí, no és només amb el contrari. És que és a casa teva. Sí, sí. El número que li munta cap any, que li fot els calés amb el tenista aquest que porta el PSG. O sigui, aquest president tenista...
El Calaifi.
Un tenista, què fa un tenista allà? Bueno, pues mira, ja l'han posat, està a l'UEFA, el tenista. Aquest tio li fot la cartera cada any, a l'Mbappé. I cada any la broma li costa més car. I cada any guanyen menys coses.
Escolta, una altra pregunta que us vull fer, ara que esteu així, tranquils.
No tiris aquí un dos.
Lamine Yamal li ha fotut una pressió descomunal. Messi ha volgut tenir un guinyo cap al Barça amb una d'aquestes joves promeses.
Ha dit Lamine Yamal?
Què ha dit? No, és Lamine Yamal.
Ah, val,
però no, a mi m'ha sorprès molt, perquè a més ell dubta, no? Diu, dona tres noms i llavors dubta i diu, bueno, en diré un del Barça. Lamine Yamal.
Jo crec que ha estat això. Jo crec que ha volgut col·locar algú diferent.
No.
Que apunta en el futur.
Perquè n'ha dit un del Madrid, del Madrid com Vinícius, i ha pensat, diré un del Barça.
No, jo crec. Ha volgut apuntar al futur, ha volgut a col·locar un del Barça. Per l'amor al Barça.
Exacte. Ha volgut col·locar un del Barça.
Sí, enteneu així, eh? Jo també ho he entès així.
Quan Messi ha de col·locar un del Barça... No,
sí, ha triat, perquè podria col·locar alguns del Barça, que has dit que li ha passat alguna cosa.
Quan Messi ha volgut col·locar algú al Barça, ha triat un nen de 16 anys.
Pel seu potencial també entenc, no, que té
que la remena magníficament.
Però el marge de Lamine...
I que l'anem protegint, això. Home, sí, l'anem protegint.
El marge de Lamine, qui veieu que pugui...
Per mi només hi ha un jugador...
És a dir, Lamine per potencial, segurament, no per realitat.
Però per mi...
De la resta...
Jo crec...
Veieu algú...
No, home, que... és que això que està dient el Roger és... Per què col·loca la mina?
No, home, no, però jo crec... El que passa que... portem dos anys dolents.
Lewandowski, jo crec que ja...
Portem dos anys dolents a Pedri. Però Pedri, al seu màxim nivell, té 20 anys, eh? Pedri amb 24, 25 anys. Si juga i no es lesiona...
En dos anys s'ha tirat mig any.
És una cosa molt seriosa.
Molt.
Però hauria de fer gols pel que deia l'Anés al principi. Visualment...
Hi ha una evolució.
Perquè és un
jugador
aquest
que...
Aquest perfil de jugador ja vam tenir el debat amb Iniesta. I va ser l'any del Mundial que semblava que era la...
Bueno, però jo crec que Iniesta hi ha una cosa que marca la diferència, que és contemporani de Messi. A part de que Iniesta... Els gols que fotien eren brutals, però feia pocs gols. Iniesta, si hagués fet una mica més de gols, si hagués fet la meitat de gols que feia Cesc, hagués pogut arribar a ser algun dia pilota d'or. I crec que sense Messi pel mig, jo crec que algun n'hagués pogut guanyar. I Xavi també, però clar, competien amb l'animal.
Escolta'm, hem d'explicar la història dels 8 anells. Heu vist aquesta campanya d'Adidas, que és The Great East,
Great East.
Amb 8 al mig, el 8 al mig, la paraula 8 al mig, i els 8 anells...
He vist que la Sapera es desaprovava una mica.
No
li ha encantat.
Bueno, no sé si un dels millors, però...
No, dic que sí. No.
Els que feies tu eren més genuïns.
No, per mi... que em vaig quedar boca abans.
Sí?
Està bé.
Clar, perquè... Great East s'escriu Great East, no? I en canvi, ells han aprofitat el 8, no?, per posar Great East, que està molt ben trobat. Per mi està molt ben trobat
la campanya. Tota la campanya, els anells, tot, em sembla...
I els anells com de l'NBA, però cada anell, ara explicarem, cada anell té un dibuix diferent que fa referència a les 8 pilotes d'or, no? És acollonant. I ara explicarem què faran amb aquests anells, que havíem estat preguntant. Primer, per tancar carpetes, Vinícius, a qui Messi ha situat com un dels futurs pilotes d'or quan ell ja està retirat, perquè s'ha donat per retirat, ahir li van donar el Premi Sòcrates. Pels valors de la seva fundació, que deu fer una feina meravellosa amb nens de les faveles al Brasil, i van voler premiar Vinícius, que per cert, pel meu gust, anava amb un vestit d'home horrorós a la gala, però és el meu gust. I avui hi ha una persona, segur que recordarà tota la polèmica més talla que va haver-hi, no? Vinícius es va encarar amb el públic com feia habitualment, i és cert que un cretí li va fer el gest del mono, i evidentment aquest senyor ha d'estar fora de qualsevol recinte esportiu perquè és un racista. En això estem tots d'acord. Llavors al València va haver aquesta campanya com qüestió d'estat, que Vinícius era Rosa Parks i que havíem de lluitar tots contra el racisme, sí o no? I el València s'ho va prendre molt malament, perquè semblava que tot València i tot Mestalla fossin un racista.
Al final ho va aprofitar Florentino per fer una croada contra els àrbitres.
Imagina't. Doncs bé, va haver un periodista que es va fer viral, treballa a la 8 Mediterráneo, una cadena que es diu la 8 Mediterráneo. El periodista en qüestió és Nacho Cotino,
sí.
Un heroi, perquè feia unes editorials espectaculars sobre Vinícius i el racisme. Doncs avui n'ha fet una altra, m'agradaria que l'escoltéssiu. Avui Nacho Cotino a la 8 Mediterráneo en un minut s'ha passat la pantalla parlant del Premi Sócrates als valors de l'esport que ahir va rebre Vinícius.
Y anoche en la gala del Balón de Oro le dieron un premio de consolación a Vinícius por la labor que hace en su fundación en Brasil, en ayuda de los más necesitados, algo absolutamente loable, pero también por su lucha contra el racismo, y no es una noticia del Mundo Today, es verdad. Le dieron un premio por los valores que transmite. No sé si tiene que ver con los valores que transmite cuando se burla de los rivales, con los valores que transmite cuando insulta a los árbitros, o con los valores que transmite todas y cada una de las ocasiones en las que provoca a las aficiones rivales hasta sacarlas de quicio. La revista que organiza tan distinguidos galardones perdió anoche una gran oportunidad para premiar a cualquier otro futbolista por sus valores. Y si lo que querían era quedar bien con el Real Madrid, en la Casa Blanca tiene varios ejemplos admirables. Futbolistas como Toni Kroos, como Modric o el mismísimo Tchouaméni. Ayer, Tchouaméni, el compañero del ilustre premiado, que es muy buen futbolista como él y que es de raza negra como él, aunque a él nadie le insulta como al premiado, lo que viene a demostrar que esos insultos nada tienen que ver con el racismo, publicó un tuit aclarando que la lesión que había sufrido en el Clásico no se la había provocado Gavi, como habían publicado los voceros de la central lechera, sino que se la había hecho él solo. Admirable, honrado y decente. Todo lo contrario que su ilustre compañero distinguido con el premio Sócrates.
No, gracias. Banderilles i dormir.
No, sí. No.
Nacho Cotino.
Ho afirmo de dalt a baix, és que és així.
És així.
L'ha vingut seguint el Nacho Cotino, a part que el coneix de fa molts anys, un bany de València, tots els editorials que ha fet sobre el cas Vinícius. I tots els firmo. Doncs és que és així, és que és així. És que és així, sembla que si critiques a Vinícius, a qualsevol tertulia de Madrid, vas, critiques a Vinícius pel seu comportament i estàs anant contra la defensa del racisme. És acollonat. És que no té res a veure. És que no té res a veure. I estic d'acord amb la connexió que fa entre Vinícius i Tchouaméni.
Sí.
Dos de raça negra, amb un no l'insulten i l'altre sí. Per què? Perquè l'altre té el comportament que té. I evidentment que utilitza el color de la seva pell per maleir-lo. Mal fet. Absolutament condemnable. D'acord. Ara, hòstia, vull dir, la base és la que és. Però la base és el comportament de Vinícius, que ja li han dit, per activa i per passiva, Modric, Kroos, Ancelotti, en privat i en públic.
Però
i crec que no té solució.
Però fixeu-vos, sí, té una solució.
No, dic ell.
I la solució, de fet, ja s'està gestant. Que, de fet, la maquinària madridista ja ho està fent, i per mi és el que és interessant d'aquest cas. És a dir, l'han destronat. La qüestió de Vinícius era la gran estrella del Madrid. Està destronat, s'ha acabat. És a dir, el madridisme està concentrat en un altre, ara, que porta el número 5. I ara, com diu la dita, a rei muerto, rei puesto.
Bellingham.
S'ha acabat. Mori el rei i visca el rei.
I quan continuï jugant com juga, el tema de Mbappé de cada any que ve... I es parlarà, encara es parlarà de vendre'l.
Per tant, ara la maquinària en promoció una altra, se n'està oblidant ja d'aquest.
Sí, que per cert, avui ha renovat Vinícius fins al 2027 com a madridista, clàusula de 1.000 milions d'euros per si algú el vol comprar. Fem una última pausa abans de la mitjanit i el Sapers ens explica la intrahistòria d'aquests 8 anells que Adidas li ha fet a Leo Messi, com si hagués guanyat 8 campionats de l'NBA, que tenen una intrahistòria cadascun.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Feliç aniversari, reina!
Oi, és una d'aquelles capses amb un viatge sorpresa? Però, rei meu, si ens ha tocat l'EPE, m'has regalat un viatge al meu poble.
És el que té jugar-te-la. Tria Opel Service i canvia els pneumàtics amb un 2x1 amb les millors marques i guanya en seguretat i tranquil·litat. Condicions a opel.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
29.490 29490
Sèrie
31 031
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com que ho
saps. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Pràcticament la mitjanit, aquí seguim ben distrets avui i divertits amb el Màrius, l'Ernest i el David Bernabéu. A veure, anem a la història dels anells, Roger, perquè des d'ahir el SAP està meravellat amb aquesta campanya semàntica que ha fet Adidas, com dèiem, de Greatest, i hem volgut preguntar-nos pel significat, no?, d'aquesta campanya que han fet per les vuit pilotes.
Una campanya que avui, per exemple, hem pogut veure a Mundo Deportivo i Esport, que avui anaven encartats dins d'aquesta campanya publicitària meravellosa, que des d'avui... Això no li importa a ningú, forma part també de la meva col·lecció de diaris, he agenciat
Mundo Deportivo. Ah, sí, ja te la queda?
Sí. Home, la vuitena pilotador de Leo Messi mereix aquesta distinció. Adidas va llançar ahir aquesta campanya després que fos oficial que s'enduia la vuitena pilotador, i és molt senzilla, per si hi ha algun ésser humà que encara no ho ha vist, cosa que dubto. Hi ha també un vídeo que comença així, a l'eix. Amb aquesta música de fons el veu arribant a una sala, obrint una caixa negra i descobrint 8 anells amb diferents motius relacionats amb la seva carrera, que col·loca cuidadosament els seus dits fins que els acaba mostrant tots. La que s'ha fet més viral és la foto d'aquesta campanya de Messi recolzant la seva barbeta entre els palmells de la seva mà, una foto inspirada en la que en el seu dia es va fer Bill Russell, jugador de bàsquet de la NBA, guanyador d'11 anells amb els Celtics en 13 temporades. A dalt d'aquesta fotografia de Messi només hi ha un eslògan: The Greatest, jugant amb aquest great i el número 8 en anglès, el 8. Simplement em sembla brillant. Com dèiem, però, 8 anells, un per cada pilotador, i cada un d'ells en un moment especial de la seva carrera i que explica el perquè d'aquesta quantitat de guardons. El que hem fet és mirar de posar veu als motius d'aquests anells. Començo, ho farem també amb l'Oriol Jové, amb els 4 primers anells. Som-hi! Que èpica que no falti. Anell número 1. Porta la inscripció El Beso. La imatge és la d'ell petonejant una bota de futbol. Suposo que ja identifiqueu el moment.
La sentada de Xavi per Messi, la rematada de cap. Gol! Ha marcat Messi.
Evidentment, final de la Champions.
És Roma,
i tant que era Roma. I tant que era Roma. El 2009, Barça United. Messi fa el 2-0 de cap rematant una centrada de Xavi després d'aquell salt per superar el porter Van der Sar. Li cau la bota, després la recull i l'acaba petonejant, que és la imatge d'aquest primer anell. Anem al segon, Apunta al Cielo. En aquest segon anell es veu Messi en el que ja és una imatge icònica, la seva dedicatòria dels gols a la seva àvia desapareguda, assenyalant el cel amb un dit de cada mà. Per què aquesta devoció per ella? Ho explica el mateix Messi. Parem la música i l'escoltem.
¿Es verdad que la abuela Celia una vez encaró un técnico, que es tu abuela, y lo puteó porque no te ponía, algo así?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Tenía 4 años yo, y faltaba un jugador. Mi abuela decía, ponelo. No, le insulté.
¿Era muy chiquitito?
Sí. Una porquería. Ponelo, le decía, no. Chiquitito, dice, no puede jugar. Ponelo que te va a salvar el partido, le decía. No. Y empezaron a discutir. Cambiaron un par de palabras y después me puso al final del tiempo.
¿Ah, te puso?
Me puso.
Previo piña de la abuela, ¿no? Por la duda.
Y hice 2 goles este partido.
L'àvia que insistia quan tenia 4 anys amb un entrenador que no el volia posar, posi'l, avui que falta un jugador, posi'l, l'entrenador deia que no, posi'l, deia que no. Finalment el va posar, va marcar 2 gols Leo Messi, quan va morir, des de llavors celebra els gols amb aquesta dedicatòria.
Els anells surt això, vull dir, surt El Beso i surt en el primer anell, si us hi fixeu bé, hi ha una foto de Messi fent-li un petó a la bota, com el 2009, i en el segon anell surt una imatge de Messi dibuixada, també fent així, mirant cap al cel amb els dos dits cap amunt.
El tercer anell, Aleix, hi ha la inscripció GOAT.
Greatest of all times.
Greatest of all times, també d'aquí que en anglès goat sigui cabra, i molta gent utilitzi també la cabra per referir-se a Leo Messi. Hi ha precisament aquesta imatge també, la de la cabra a l'anell, amb aquesta inscripció goat.
La cabra a l'anell,
suposo, i ara ho estàvem explicant, que tots entenem el perquè.
Xavi per Messi, bon dribbling a Messi, segon, jo crec que són dues sotanes seguides de Messi. Messi a la frontal de l'àrea, continua Messi, se'n va de 3, Messi, entra a l'àrea, Messi, retalla el porter Messi, el xut, gol!
Jo aquell dia vaig plorar. Jo aquell dia em saltava les llàgrimes de l'emoció. Allò que havia vist, pensava, això que acabo de veure no és real, aquest tio. No és normal. I el primer que et ve al cap és... és Maradona.
No, no, sí, sí. No, no,
és Maradona. El que va cridar el Pou.
Sí, sí.
És el Maradona del segle XXI.
Sí, però jo és el dia que dic, hòstia, estem davant d'una cosa absolutament diferent.
Sí, sí. Això era 2007, no? Clar, és que més
2007, a l'anada de Copa contra el Getafe.
Després la Palma, sí. La tornada.
Que la Palma sense ell.
Ja.
Rijkaard decideix reservar-lo. Decideix protegir-lo. Marius.
I ens foten 4-0.
I ens en foten 4.
El dia del Getafe.
Al Coliseu.
Aquest dia del Getafe, el partit de tornada.
Sí.
Com l'escalfat.
Jo és el dia que m'he comportat pitjor amb mi mateix. Jo estava presentaven la guia Repsol al Drolma.
Te'n recordes perfectament, eh?
Havia fotut un tiberi extraordinari i ens anava, i d'entant, jo anava preguntant com anem? Clar, havíem guanyat aquí de
5-2.
Sí,
havíem
guanyat bé.
T'havies fotut un filet Wellington o alguna cosa semblant?
No, allò va ser una cosa, en fi, apoteòsica. I de cop volta ens han fet un gol. Bueno, és... dos. I tres, bueno, i vaig agafar i estava tan encès, no vaig prendre postre i vaig venir directament aquí.
A RAC1?
A RAC1.
Imagina't.
No sé, a buscar solidaritat a algú.
Després del Tiberi.
Sense el partit, eh? I jo crec que va ser el Basté que em va dir, entra. I sí. Vaig entrar i vaig dir unes coses horripilants.
Això era, mira, era 10 de maig del 2007, sí. Que el Basté encara feia el tu diràs abans de passar al Mónaco.
Això sempre dir.
Això ens passa perquè a més buscar-ho.
Tenir de porter un gemòleg.
Sí, Jorquera.
Vale.
Sí. Era el porter.
Sí, és que no anem bé. Sí. Gemòlegs han de fer joies.
Porter, una cosa.
S'ha aixecat diversos marxes de la tortura. Digues.
El gol de Messi és tan estratosfèric i és tan històric que ja ningú se'n recorda de l'eliminació del Barça.
És veritat.
És a dir, és que és igual.
Aquella eliminatòria ha passat a la història pel gol del Leo.
És igual.
I no parla del
Barça. Ha dit Schuster, si remuntem aquest marcador, haurem de cremar l'estadi.
Per cert.
Ha dit Schuster i no el van cremar.
Déu nostre senyor em va castigar, perquè... uns mesos després Jorquera circumstancialment van a viure a la mateixa escala on jo visc. Ah. I quan me'l trobava a l'ascensor pensava
que no el reconegui.
No, pensarà aquest és l'assassí. O sigui, és allò
aquest és el que em va arrencar.
I me n'he penedit tota la vida, és a dir, demano disculpes, és a dir, espero que li vagi bé amb la gemologia.
I eres l'assassí.
Era l'assassí.
Era un dels... Bé, tercer anell, Goat, i surt el dibuix d'una cabra. Sí. Anem al quart.
I apareix un número, 91, que són els gols que va marcar en una temporada, amb el Barça. La temporada 12-13, el 9 de desembre de 2012, superava el Villamarín el rècord de gols en una temporada de Gerd Müller. 1-2, aquell dia. Victòria del Barça sobre el Betis. Gols d'aquí... de Leo Messi.
Messi sol pel mig, té Iniesta a l'esquerra sol, continua Messi, la pilota Iniesta, Iniesta entra a l'àrea, la torna per Messi, xuta Messi, gol!
Me'n recordo aquest gol.
Aquesta és la temporada que el Messi renyia si no li passaven la pilota, no? Que l'Alexis un dia va fer...
No, i Villa,
Va fer dos o tres gols i el tipus pensava, se'n va després al vestidor, seu allà i quan passa el Messi pensa, ara em dirà, muy bien, chico, muy bien. I el tio se'l mira i diu, per què no me l'ha passat, eh?
Era el Messi, era el Messi més egoista al camp, però és que va fotre...
Mira, ho tinc aquí, David. 79 gols. Vinga. Amb el Barça en una temporada. Compte el que diré ara, que sembla una barbaritat.
Però en any natural? Aquest... 91, no?
Sí, en l'any 2012.
91 en any natural, sí. 79 a la temporada.
Sí, sí.
És que estava prohibit
fer
l'any.
En tot l'any 2012, des del gener al desembre, ell fa 79 gols amb el Barça i 12 amb l'Argentina. 91.
O sigui,
gener al desembre del 2012.
Sí, sí,
i a la temporada són 73, crec. En el que és la temporada amb el Barça, clar, són 73.
Setembre,
91 en any natural.
Va fer 59 gols en Lliga, 13 sí, en
73,
Champions, 5 a la Copa i 2 a la Supercopa, i en va marcar 12 amb la selecció argentina, superant aquest rècord de Gerd Müller.
59 gols en Lliga.
És brutal.
folk.
És que clar, són la gent.
És brutal, és brutal.
No, bueno, és que m'esteu posant de mal humor. Vosaltres esteu rient, però jo estic de molt mal humor.
Val, no, seguim. Anem als altres quatre. Anem als altres quatre anells. Hem descobert que tenien dibuixats, no?, les insígnies i els detalls. Oriol Jové, va, anem pel cinquè.
Vinga, el cinquè té gravades quatre lligues de campions, quatre orelludes, les quatre Champions que va guanyar Messi amb el Barça, la quarta, justament el 2015, que és l'any que guanya la cinquena pilota d'or, el cinquè anell.
El Barça, campió de la Copa d'Europa a Berlín, Juventus 1, Barça 3, campions d'Europa.
És l'última, sí.
I triplet.
És l'última, és l'última.
Jo aquestes quatre les he vist. Les he vist. I és una cosa...
I la cinquena també, la del 92, també la vas veure, no?
No. Bueno, la vaig veure, però no la vaig veure.
Jo com el Màrius, les quatre en directe i la del 92, no?
Sí, sí. No.
Quatre en directe treballant.
Sisè anell, què porta?
Les sis botes d'or que ha guanyat Messi.
Mi família, la gent que me quiere, que está al lado mío en un momento más feo, más duro, la que comparte conmigo las cosas lindas también. Al vestuario, que aprovecho para agradecer a los compañeros que vinieron.
Aquesta era les paraules que va dir Messi en el discurs després de guanyar aquesta sisena bota d'or l'any 2019. Prèviament l'havia guanyat el 2010, el 2012, el 2013, el 17 i el 18. El 19 va guanyar l'última, la sisena, l'any que també va guanyar la sisena pilota d'or. Aquella temporada, la 18-19, va marcar 36 gols en 34 partits.
I què més? Ens queda el setè i el vuitè anell, a veure.
El setè hi ha gravat el sol argentí, en homenatge a la conquesta de la Copa Amèrica del 2021.
Argentina quiere ser campeón. Señoras y señores, se va a terminar.
¡No, que no
terminó! ¡Se terminó, Leo! ¡Se terminó, Leo! ¡Se terminó! ¡Se terminó, Leo! Se terminó, carajo.
És aquella final contra el Brasil,
a Maracanà.
Ella es deixa caure i tot l'equip va a buscar-lo.
Se terminó el calvario.
Directament.
No n'hi ha per menys, era el primer títol de Messi amb la selecció argentina després d'anys i panys de més penes que no pas alegries. Com dèiem, aquesta final contra el Brasil en la final a Maracanà. Aquesta va ser el setè anell l'any 2021. El vuitè és per la culminació de la trajectòria amb Argentina, la cirereta del pastís, una estrella gravada al vuitè anell, el Mundial que va guanyar l'any passat i que ahir li va acabar donant la vuitena pilota d'or.
Y la Copa del Mundo está en poder de Argentina y en el cielo de Qatar. Argentina es campeón del mundo por tercera vez.
Saps que m'agrada a mi que de les 8 pilotes d'or, 6 són amb el Barça i 2 són per l'Argentina, perquè la pilota d'or del 21 és per la Copa Amèrica, bàsicament, i la del 23 és pel Mundial.
Les dues últimes.
Vull dir que amb el PSG no ha fet res.
Escolta.
I el que recordarà tothom és que aquest tio...
Ha perdut el temps.
Patrimoni del Barça.
Però hi ha una cosa... Jo abans deia una cosa, i és que... Ara tothom sembla que li hagi semblat Messi una llegenda des de que es va calçar les botes. Per exemple, la premsa argentina i milions i milions d'argentins com han maltractat durant anys i anys a Messi.
Bueno, va estar a punt de deixar-la.
Aquests mateixos que embogeixen, que surten al carrer i tal. O sigui, fins i tot el món d'una llegenda com Messi, el més trist que li ha passat és que en el seu país pensaven que el Messi amb la samarreta d'Argentina no era el Messi,
sí,
que es transformava, i el que li passava al Messi és que tenia un equip que era una bírria.
Però fixa't que Messi...
El que passa és que al final li han fet un equip a mida i Messi és tan bo que encara que estava al final de la seva carrera els ha fet millors a tots.
Sí,
però l'equip era l'equip millor segurament que ha jugat a l'Argentina en els últims 20 anys.
Fixa't, que Messi sempre ha tingut una carència. A les sis primeres pilotes d'or té aquesta carència amb Argentina, no la té amb el Barça, i cluc, s'inverteix.
Sí.
A les dues últimes.
Sí, senyor.
És a dir, ara el dolor... Ara hi ha dolor amb Messi.
Ens han traspassat el dolor.
Ara hi ha dolor. Sí. I ara Messi li fa mal al Barça. Abans li feia mal a l'Argentina.
I és l'heroi a l'Argentina.
Li feia mal a l'Argentina. Sí, sí. I, però... I
ens hauria caure la cara de vergonya.
Ara, és el resum de, des de l'inici fins al final de la tertúlia de l'Ernest. Ell no ha canviat de parer.
Però crec que també el fet d'haver guanyat el Mundial i de viure...
Han sortit els ulls de les àrbitres.
El fet d'haver guanyat el Mundial i aquesta Copa Amèrica i d'haver estat aquests dos anys a París on ho ha passat tan malament, crec que directiva al marge l'han portat també a veure i a reconèixer el que va ser la seva etapa al Barça.
Clar, com ahir va dir ahir, públicament.
Si s'hagués quedat allà, és a dir, segurament hagués estat conscient, però ho és encara més, perquè clar, quan parla ara, no?, de dir l'equip amb el que vaig coincidir, els jugadors amb els que vaig coincidir, després de dir, és que a París...
Pel dolor,
però París, això... El dolor, mi, allò del Barça
mi,
va ser...
Pel dolor, perquè sí, fixeu-vos també, això que ha dit el Màrius, perdona, David, acabo... Sí. Recordeu com parlava ell d'Argentina quan hi havia dolor amb Argentina? Era, a nosaltres ens xocava molt des d'aquí, eh? Sí. Feia unes declaracions... Era molt intens Messi parlant d'Argentina. Ara, això s'ha acabat,
és al revés,
s'ha tancat la ferida, i ara és intens parlant del Barça.
Ell va arribar a dir que canviaria tots els títols
per guanyar un Mundial,
que havia guanyat amb el Barça pel Mundial.
Però això ens passa a tots a la vida, ens passa que en perspectiva valores molt més les coses, i això també ara, està passant a mi. En perspectiva.
Ho dic, no tirant-li encara la declaració, sinó pel nivell de desesperació que tenia ell.
La desesperació i el pes i la motxilla que ell carregava amb tot això.
A guanyar-se la gent.
I ara... Remateu, que avui parlo un moment del clàssic.
I ara pidola l'homenatge.
Escolta, la felicitat, o sigui, hi ha un amic meu que és psicòleg, que ha escrit un parell de llibres, que explica que nosaltres no podríem viure, o sigui, explotaríem, si fóssim permanentment feliços. Què és la felicitat? La felicitat és el contrast del dolor.
Yeah.
I nosaltres hem estat molt feliços, i ara en aquests moments de dolor incrementem el grau de felicitat. Però hem estat uns afortunats, uns privilegiats. Sí. Hem vist el millor futbolista de la història, sí, i l'hem tingut.
L'haguéssim pogut tenir més, encara. L'haguéssim pogut tenir més.
Sí, però per mi, la gran... O sigui, és evident que Messi és la gran cirera del pastís del millor Barça de la història, aquells 4 anys amb el Pep, etc, que després es guanya un triplet amb Luis Enrique, etc, no? Però per mi el que demostra la grandesa de Messi, incomparable amb qualsevol altre, perquè fins i tot el debat amb Cristiano ha estat fictici, està anys llum,
anys llum, és una creació artificial, el debat amb Cristiano.
És que jo no he vist mai un jugador que hagi estat capaç d'allargar l'ocàs d'una generació.
La frase de Valdano.
Com l'ha allargat ell.
La frase de Valdano.
És a dir, Messi ha estat Maradona cada dia. Ara parlem del clàssic. Els 60 minuts que fa el Barça l'altre dia, els primers 60 minuts, amb Messi amb 20, dels 25, dels 26, dels 27, 28 anys, com ens n'anem al descans?
3 o 4 gols.
Com ens n'anem? Sí. 3-0, el descans, i s'ha acabat.
S'ha
acabat el clàssic.
Escolta'm.
Ja està, i això quantes vegades?
Mira, ara que treus el tema. Ara que treus el tema.
Deixem que t'afegeixi només una coseta. Sí. Del tema dels anells, Aleix.
Sí.
Que seran subhastats amb finalitat benèfica. Adidas i Messi acordaran a quines entitats es destinarà tot el que recapti, i també, evidentment, el dia i lloc de la subhasta, que encara no està acordat. Avui preguntaven, a gent d'Adidas, Messi, imagino que tindrà
una còpia,
un joc d'aquests anells. Clar. Em deien, no hi ha un segon joc, n'hi ha un d'original i és el que se subhastarà. Si Messi fot més calés que ningú se l'endurà, però no hi ha un altre joc original d'anells.
Entrem a la subhasta o què?
Home, jo he anat a mirar a la llibreta que tenia. Home, aquest del 91...
Jo el de la cabra, el que surt la cabra que posa Goat al lateral...
O el que celebra amb els dits amunt... Sí. No sé, què. Tu creus que per 100 i pico euros, que és el que tinc al porquet...
Sí, segur.
El de la bota...
És bona, aquesta, que els
subhastin. Jo el que assenyala al cel...
Que siguin benèfics, m'agrada.
O el 91...
Aquesta idea m'agrada.
Hi ha una història...
Sí, el de l'àvia, tot
això. Sí. També està bé.
Si Adidas ho està escoltant i me'l vol fer arribar... O...
Sí, alguna cosa, no? A veure, et guardes la dada Jové?
Sí, tant.
Per un altre dia, teníem dada Jové avui, però anem un pèl tard perquè m'agradaria fer...
Mira, la part positiva és que és atemporal, per tant, la podem aguantar.
Pensava que anaves a dir, la part positiva és que em vaig a menjar les castanyes i els panellets.
Això també. No, esperarem una mica encara.
No, però és que d'aquí uns minuts m'agradaria fer un bon bloc de copa, hem d'anar a l'Epe, no és cap broma, hem d'anar a l'Epe amb el Miquel Agut, hem de parlar de l'Espanyol, que ja s'ha classificat per la segona ronda, i hem de parlar d'aquests equips catalans que somien, no?, per què no, en passar en segona ronda, tots aquests equips de categories inferiors que demà aquí a RAC1 i a RAC+1, doncs els explicarem en directe, tots els partits que tenen. Ara no em vull deixar ningú, però Terrassa, Manresa, Nàstic, Europa, no? Hi ha per aquí el Rubí, també, que té ganes de fer història, el Badalona Futur. Doncs tots aquests equips, demà farem els partits aquí. Gràcies, Saperes.
De res, bona nit.
Vinga, una abraçada. Només us vull fer una pregunta. Gràcies, Jové, fins ara mateix. Ara tornes amb la Copa. Esteu preocupats després del Clàssic amb el que va dir Gundogan? Aquest dissabte, Barça, Real Societat, Barça al Real Arena, 9 de la nit, el Madrid i el Girona a 4 punts, l'Atlético també, si guanya el partit pendent, a 4 punts. Només vull saber això, si esteu preocupats o no. Màrius, Ernest, David, què?
Una miqueta. Sí. Una miqueta, perquè si el Barça no juga molt bé els 90 i tants minuts que juguen ara els partits de futbol, podem no guanyar el camp de la Real Societat, que està fent segurament el millor futbol de la Lliga. I això suposaria que és que el Madrid l'haurem de mirar amb llarga vista.
Rep el Rayo, el Madrid al Bernabéu.
És igual,
guanyar. No, vull dir que sí.
El Madrid perdrà
no
molts punts.
No confies amb el Rayo, no, Màrius? No, per això et dic que si no guanya el Barça ja són 7 o serien 5.
És que el Madrid perdrà molts pocs punts. I el Barça, la temporada passada, en perdia pocs, al principi. I ara el Barça, bueno, és que ha perdut punts.
Mallorca, Granada, són empats, la derrota amb el Clàssic.
Escolta, hem perdut punts a llocs que no es poden perdre. Si hem començat a tirar la Lliga abans d'hora. I...
M'havies desanimat, Màrius?
Bueno, perquè jo, t'ho dic en sèrio... És que, esclar, afortunadament ja estem pràcticament classificats per la següent ronda de la Champions, però és que anem molt justos.
No t'acaba de convencer.
Anem molt justos. Ja. Anem molt justos perquè és un equip, és una plantilla molt curta en un moment que has de tenir plantilles llargues. En el moment en què els partits de futbol els juguen 16 jugadors, tu no pots tenir una plantilla en 17 professionals com té el Barça. Ja sé que tens nois del B que pots utilitzar, o del juvenil, però, i això et pot arribar a guanyar, com es va veure l'any passat, per guanyar una lliga excepcionalment, però Europa, escolta, al final la marca Barça te la fan futbolistes com el Leo, però te la fa també les victòries a Europa. Partits que formen part, diguem, de l'àlbum, de la videoteca, podríem dir, del futbol mundial. I aquí, sí, però, últimament no hi som, eh?
Però a Europa, vull recordar que des del triplet del 2015 se n'han quedat una sèrie de fracassos i tragèdies esportives importants amb Messi al camp, eh?
Sent això, o sigui, cert, que, sent això, cert,
que ja és un problema estructural, eh?
Et diré que he vist, o sigui, no vam guanyar al final, no va servir per res, però el 6-1 a l'estadi contra el Paris Saint-Germain, jo crec que és el moment més emocionant,
sí, però,
que jo he viscut en un camp.
Que hi ha...
però com a mínim tenies la satisfacció de que podíem passar miracles.
Sí, sí, el 3-0 amb el Liverpool, però, la falta aquella.
Hi ha un 3-0 a Roma, hi ha un 3-0 a Liverpool, hi ha un 4-0 contra el PSG, hi ha un 3-0 contra la Juve, hi ha un 1-4 contra el Paris Saint-Germain.
Estàs preocupat?
No, aviam... Jo crec que hem de posar sobre la taula totes les peces del puzzle. Crec que hi ha d'haver màxima exigència, jo estic d'acord, perquè és el Barça.
Estàs d'acord amb Gundogan, llavors, també?
No, hi ha d'haver màxima exigència. No, bueno, Gundogan, si vols el fem un altre dia, el debat. Jo, Gundogan, si la plantilla ho accepta com a arenga, em val.
Val.
Però crec que són unes declaracions que poden molestar, perquè vull recordar que quan el Barça es desploma l'altre dia, Gundogan estava al camp, eh? No, el Barça no es desploma perquè Gundogan el fotin a la banqueta. Gundogan estava al camp, també es va desplomar ell. I tampoc ell tenia la capacitat ja de tenir la pilota com la tenia la primera part. Vull dir, tot s'ha de dir, eh? Però dic que s'ha de ser exigent, perquè sempre s'ha de ser exigent, i estem parlant del Barça, però aviam, hem d'acceptar també on estem, eh? Hem d'acceptar on estem. El Barça s'ha gastat al mercat
3,4
milions d'euros i lluita contra un rival que ha fitxat un jugador que li ha costat 130 quilos. I estan parlant de fitxar Mbappé l'any que ve. I tu miraràs des de la barrera perquè no pots fer res més. Aquesta és la primera situació. D'acord? Segon, tens baixes molt importants, estructurals. Jo ho vaig dir, m'ho vas preguntar la setmana passada sobre el Clàssic, eh? Que el Lluís Carrasco em fotia la cadira per sobre, i jo li vaig dir, escolta'm, Lluís, és que és la realitat. És molt difícil, amb la plantilla que hi ha, sense Pedri ni Frenkie, poder guanyar el Madrid, perquè contra el Madrid, que és un equip molt físic, tu has de sostenir la capacitat per defensar-te amb la pilota durant molt més que 60 minuts. Perquè el Madrid, que per mi va fer un partit futbolísticament bastant deplorable, d'acord? Perquè comencen per Bellingham, que va ser una reencarnació del que és el Madrid. Molt pobre en el joc, letal en el gol. Però el partit de Bellingham a nivell global, per mi, és un partit dolent. El que passa que surt com MVP perquè fa els dos gols. El Madrid, en mica, et va atropellant perquè físicament és superior a tu. Si tu no tens la capacitat durant els 90 minuts de tenir la pilota, defensar-te en pilota, jugar en contrari, etc., ho tens molt difícil. Jo crec que hem d'esperar que el Barça recuperi el més bé possible els jugadors importants que té, que insisteixo, no són importants, són estructurals. És evident que ara ve un tram de calendari complicat, fàcil pel Madrid, complicat per tu. Aviam com respon el Barça, jugarà amb el risc de potser perdre algun punt més, però...
Queda hòstia, molt, no?
Continua apel·lant mínimament a la paciència. És que venim d'una situació molt complicada i el Barça guanya la Lliga l'any passat i guanya una Supercopa. Tenim pitjor plantilla que el Madrid sobre el paper. Siguem exigents, però siguem conscients.
Ara que dius això, per cert, Pedri entrarà a la convocatòria per anar al Real Arena, per tant, com a mínim, una altra bona notícia.
Fa dues setmanes que estan dient que ja està pràcticament a punt.
Sí, ara sí. Ara sembla que sí.
Era una lesió que en principi no semblava que necessitaria dos mesos i mig.
Sis, vuit setmanes sí que les necessitava, s'ha allargat una mica més.
Xavi, millora el plantejament que els canvis.
Millora el plantejament que els canvis.
Molt bé el plantejament.
Sí.
En els canvis,
no teníem massa.
Els jugadors que van sortir, és evident que per diversos motius no van millorar.
Vull dir que no tenia massa més a la banqueta per triar.
Ara vaig anar. Ara vaig anar.
Vinga, va, remato. No, sí, Ernest,
sí, bueno, però és que has fet la pregunta del milió, la fas al final.
T'has preocupat, Ernest?
No, a veure, sí i no. Sí, d'una banda m'agafo moltes coses que ha dit el David. D'una banda, a mi hi ha una cosa profunda que m'agrada molt de Xavi, del que estic veient, que és que ara sí, és igual per necessitat, perquè ara sí, es creu en la Masia. Ara sí, tu, hòstia, lo de Fermín l'altre dia va ser espectacular. Gavi, espectacular. Si arriba a entrar Marc Guiu, probablement hauria estat molt bé, etcètera. I per tant, veig que hi ha un projecte profund de construir alguna cosa a llarg termini. Però el discurs del David té alguna trampa, perquè tens tota la raó amb el que dius de Bellingham i tal, ja, però és que, David, és que ens vam gastar no sé quants milions absurdament en Ferran Torres i Rafinha.
Ja, però...
No. Jo,
Rafinha t'ho compro més que el de Ferran Torres, però Ferran Torres era una necessitat en aquell moment.
No ho sé, no la veig per enlloc.
Sorties al carrer, molt ràpidament, i la gent tenia dubtes de que fossis quart.
Vota el poble.
No, de que fossis quart.
Per tant, el va fitxar al carrer.
És que Xavi va agafar el Barça novè, t'ho recordo.
Sí.
No, que sortís al carrer per la gent amb els culers, i els culers tenien dubtes que el Barça fos quart i entrés a la Champions.
Estem parlant d'una cosa...
Rafinha, jo sí que t'ho compro.
Estem parlant de molt.
Jo no l'hagués fitxat.
Sí, però estaves dient que estaves arruïnat i te'n vas a fitxar aquests dos jugadors. És estrany,
bueno,
és estrany. Doncs encara més estrany. Encara més estrany. Llavors, jo el que vull dir és, veient tot això, i com diu el David, aixecant una mica el focus, estic dient què veig bé i què veig bé de Xavi i tal, per mi el principal problema no és de joc, és de discurs i d'expectatives, perquè el David ara estava reclamant paciència i tal, però és que el club emet uns senyals constants de aspirem a tot, de tant en tant algú se li escapa la paraula sextete.
Totalment
de tant algú, no, aspirem a tot.
Això hem denunciat per exemple.
El pobre Xavi pressionat per aquest ambient va dient constantment des del primer
li va comprar el discurs al president
sí, sí. Que això li farà molt mal a Xavi, que és, no, és que el Barça aspira a tot, és que això és el Barça. No. Aquí hi ha una incapacitat absoluta de construir un discurs a llarg termini, de reivindicar paciència, realisme, i que això serà una travessia del desert. Ningú vol assumir aquest discurs.
Totalment
perquè en la travessia del desert, per cert, hi ha coses meravelloses, que es diuen Fermín, que es diuen Lamín, que
totalment
es diuen Gavi, que es diu Pedri, que s'han fet moltes coses bé. I en lloc d'això, es cau en la tentació de no, aspirem a tot aquest any... I tots sabem que si no hi ha un miracle, el Barça no pot guanyar la Champions de cap manera. Llavors, el que vull dir és que encara enllaço, i acabo, Aleix, amb el que ha dit el David, que són els estranyíssims canvis de Xavi, que permeten anar a veure amb tot això que estem dient. Que és, per què de sobte al partit tires de jerarquia? Poses a un Lewandowski que està totalment fora de forma, poses a un Rafinha que encara no sap ni a què estava jugant. Això t'obliga al Lamin que entres a la jerarquia.
També és difícil dir-li a Lewandowski que no jugui, si ell t'ho demana.
No ho sé, doncs haurem de tenir crisis, eh? Haurem, doncs, ja. No ho sé, doncs t'hauràs d'espavilar.
No, i que no és fàcil.
Llavors el que vull dir és que tinc la sensació que Xavi al tirar a jerarquia té com una mena d'urgències. Quan ell mateix quan se sent lliure està construint un equip de Marc Guius, Fermín, Lamin, Gavi, està construint això. I hi ha un moment del partit que diu, que no, jo crec que és per aquesta pressió autoimposada, vaig a tirar de jerarquia. I la jerarquia, perdoneu per l'expressió, fa llufa.
No li va funcionar.
Fa llufa.
No li va
llavors,
funcionar.
Què passa? Que el partit, en lloc de millorar-lo, l'empitjora. Jo el que vull dir és que aquest projecte pot ser collonut si es ven de forma adequada i es tracta el soci del Barça i a l'aficionat del Barça com a gent adulta.
Totalment d'acord.
Com a gent adulta. I a la gent adulta entenem perfectament que si això es construeix bé, podem no guanyar res i no ens passa res aquest any i potser el que ve. Perquè el que importa és el projecte, el que importa és el,
sí,
que,
senyor,
està, el que està...
Ho he defensat moltes vegades, això.
Permeteu-li una cosa.
El temps,
espera, acabo. El que està construint Xavi, que crec que està construint una cosa gran, però dient som el Barça, hem de guanyar tot, aspirem a tot, ens estrellarem
cagada
amb molt de mal.
No estem en aquest estat.
Escolta, diem-li les coses clares amb el soci, diem-li que no guanyarem res però que hem de tenir paciència, i saps quants aficionats que són, que tenen, són abonats al camp de 85.000 han pagat aquest any? No arriben a, no arriben a 17.000.
16.000 llargs.
Vol dir que no sobrevalorem també l'afició del Barça, perquè l'afició del Barça ha dit ui, escolta, a Montjuïc ens diuen que fa fred, i el primer que ho he dit sóc jo, no, però vull dir, escolta, aquest equip venen uns anys difícils, perquè... i s'han quedat a casa.